Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. La caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Vuit minuts que passen de les 12 del migdia. Mireu, aquesta temporada, en aquesta secció i en aquest programa, hem parlat algun cop sobre un dels oficis més desconeguts de l'àmbit social. Estem parlant del treball social. I és que el treball social és essencial perquè construeix espais de relació a través de la conversa, l'escolta i també l'acompanyament. Parteix del compromís i del respecte a les persones, basant-se en les seves potencialitats i orientant-les perquè la seva situació canviï i superi les seves dificultats. Tot i que la disciplina va néixer per donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables, avui en dia és veritat que des del treball social també es dona suport a persones i grups que, independentment del seu nivell econòmic, es troben en situacions complexes o de canvi vital i necessiten un acompanyament professional. A Catalunya, molta de la seva tasca és canalitzada i potenciada pel Col·legi Oficial de Treball Social, que a més estan de celebració perquè després de molts esforços estrenen nova seu. De seguida en parlem de tot plegat, perquè la seva degana, que és una gran amiga d'aquesta casa ja, la Conxita Peña, ja ens acompanya aquí a la caravana. Conxita, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies de nou.
Amb la tendresa que ens deixares, les coses senzilles, amb la terra entre els dits, seguiré. Amb l'enyorança a les finestres, amb les cançons d'Ovidi, amb les lluites d'ahir, seguiré.
Conxita, primer de tot, moltes felicitats. Això t'ho he de dir perquè estreneu nova seu, ara ho deia.
Sí, moltes gràcies. Sí, sí, estem realment molt, molt contentes. Acabem de fer la inauguració d'un nou local que acollirà la casa, no? La casa dels treballadors i treballadores socials de Catalunya, concretament la seu de Barcelona, encara que tenim 5 seus més repartides per tot el territori. Però vaja, la seu central a Barcelona és la que vam inaugurar just el dijous passat, amb molta satisfacció per part de tots els assistents.
Què ha de significar aquesta seu per al nou Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya?
Home, d'entrada significa una millora de les instal·lacions. Nosaltres partíem d'unes instal·lacions molt dignes. Teníem un pis al carrer Portaferrissa, que és la seu històrica i emblemàtica de les treballadores socials, però que se'ns havia quedat molt petit. Som un col·legi en creixement, tenim cada vegada més col·legiades, i això comporta que per fer les activitats de servei a la col·legiatura hem d'incrementar també el cost tècnic, o sigui, les persones que hi treballen i que ens ajuden al dia a dia. I realment en aquests moments estaven arribant al límit de la dignificació dels espais de treball també per als professionals que hi treballaven. O sigui que d'entrada guanyem metres quadrats, guanyem també millorar i modernitzar les instal·lacions, guanyem en espais més amplis, amb llum, i tot això, a part de ser una qüestió física, també és guanyem en espai de construcció mental de lo que significa el treball social. Per nosaltres vol dir dignificar la professió i vol dir a potenciar més el treball social, visibilitzar-lo i demostrar d'alguna manera molt visible que estem en creixement i que anem cap amunt.
Ara parlarem d'aquest treball social. Abans deixa'm parlar una mica d'aquesta nova seu. Per cert, que és ben a propet d'aquesta casa, és el carrer Llança,
sí,
eh?
Sí, és el carrer Llança 39, entre València i Avinguda Roma.
Una seu que, ens deies, és més àmplia, és més lluminosa. Clar, vull preguntar-te més enllà d'això, que sigui més àmplia i més lluminosa, quins beneficis aporta al treball diari dels col·legiats?
En el treball diari, cadascú en el seu exercici professional, en les institucions o les empreses que els contracten, és realment el que en el seu dia a dia els impacta. Però tenir un espai, no?, de professional, d'intercanvi professional, on tots sumem, no?, per créixer, no?, en com atenem a les persones, ens dona l'oportunitat de poder fer Més trobades presencials en millors condicions, perquè podem fer les reunions de les comissions que tenim en el col·legi en uns espais més amplis. Hi ha més número d'espais amb el qual hi ha més possibilitat de quan es vulguin trobar presencialment de que puguin quadrar les agendes perquè hi ha més disponibilitat d'espai, i també hem millorat a nivell de tecnologia. Vull dir, totes les sales tenen ara la possibilitat de fer videoconferències, streaming... Bueno, en aquest sentit, també facilitem l'accessibilitat dels professionals a tenir uns espais, no?, on puguin, fora del seu àmbit laboral, trobar-se amb altres companys i amb el propi col·legi per créixer.
Ara em deies, ens ha de servir per créixer en com atenem a les persones, eh?
Sí.
Clar, l'altre dia, en el discurs que feies per inaugurar la seu, vas mencionar els reptes i reivindicacions de la professió. Quins són les principals demandes actuals dels treballadors socials?
La demanda principal, i és únicament, no és únicament en l'àmbit dels serveis socials, que és, diguem-ne, el nostre medi natural, sinó que és en qualsevol àmbit o en qual àrea de l'estat de benestar, la nostra principal reivindicació és que no se'ns encasilli en que som professionals de gestionadora de recursos, que és equivalent a tramitar ajudes i a fer burocràcia. Aquest és el principal repte, perquè lo social s'està posant de moda, ho dic amb una certa frivolitat, però jo crec que és una manera molt gràfica de fer entendre als oients, no?, lo que estic dient. Més enllà de ser una professió que, evidentment, tenim una part important de conèixer molt els recursos i conèixer molt totes les ajudes, som una professió, com tu has dit en la introducció, que ajudem al canvi. O sigui, nosaltres en si mateixes som professionals de cura de lo social, fem acompanyament, fem diagnòstic, ajudem a les persones a retrobar eines, no?, per recuperar l'autonomia perduda que comporta a vegades les situacions de vulnerabilitat en les que es troben. I això va més enllà de tenir una orientació únicament a una tramitació d'uns recursos. Aquest és el principal repte. El segon repte és que ens es visibilitzi fora del sistema de serveis socials, que se'ns reconegui el rol que tenim tan important en el sistema de salut, que se'ns reconegui el rol tan important que tenim a justícia, sobretot en tots els temes d'infància, no? Que no se'ns vegi, no?, amb aquesta imatge que donen a vegades les pel·lícules americanes, no?, de que som aquelles dones, no?, que van a retirar nens i que deneguen,
no?, que
traieu les criatures, eh? No, nosaltres, el nostre objectiu és tot el contrari, garantir que al màxim de temps les criatures puguin estar en les seves famílies i en les millors condicions. La decisió d'una retirada ha de ser sempre en última instància, i al final no som nosaltres qui executem, són els jutges, no? Vull dir que tenim molta pedagogia a fer, eh? Vull dir que potser uns altres dels reptes que jo afegiria és ser capaces de fer una pedagogia per fer entendre a la població qui som i què fem, eh? Hi ha aquest desconeixement que es té en general de la professió del treball social, no únicament està fora, possiblement dintre de la professió també hi ha quelcom de que no ens expliquem de manera adient, i aquest és un altre dels grans reptes que tenim, entre molts altres, eh?
La Conxita, i no ho dic per dir, de veritat, és d'aquelles persones que m'encanta parlar amb ella, perquè cada resposta que et dona t'obre 50 fronts, i ara m'has obert 50 fronts, però anem a intentar abordar-los. Ara em deies, no hi ha prou reconeixement judicial de la figura dels treballadors i les treballadores socials. Hi ha prou reconeixement social? Al carrer hi ha prou reconeixement social? No?
Jo diria que no. Aviam, partim d'una base, eh? Ja he dit abans que el nostre mitjà natural és el servei social. O sigui, dir treball social és identificar una professió que es pot exercir en molts àmbits dels sistemes del benestar amb el sistema de serveis socials. Són coses diferents, però anem a la feina del treball social en el sistema de serveis socials. Ara m'he anat de la pregunta, perdona.
Si hi havia prou reconeixement a la societat.
Vale, no, ara agafo un retorn, reprenc el fil. El sistema de serveis socials es vincula directament a la feina del treball social, i el sistema de serveis socials és un sistema que no és universal. Perquè m'entengueu, d'una manera o una altra, per al sistema de salut, pràcticament tota la població en un moment o un altre acaba passant. Per al de serveis socials, no. I, a més, té l'estigma de que el sistema de serveis socials únicament va les persones que tenen unes situacions de vulnerabilitat relacionades amb pobresa, amb addiccions, amb precarietat. No?
I no només és així.
I no només és així. En realitat, hauria de ser un sistema universal d'accés per tota aquella població que pugui necessitar dels serveis, dels serveis socials, o d'una atenció o el coneixement i l'expertesa que té el treball social. I llavors, jo crec que aquesta manca de reconeixement social passa també, no?, perquè se'ns col·loca en un sistema que té també unes determinades característiques, que aquest seria un altre dels grans reptes, no?, fer un canvi important del sistema de serveis socials.
Clar, Conxita, si no hi ha reconeixement social del que feu, intueixo és perquè gran part de la societat no té prou informació sobre el que feu. Això ho està intentant pal·liar el Col·legi de Treballadors Socials d'alguna manera?
Sí, és un tema difícil, eh? No és un tema fàcil. Hem fet accions divulgatives, vam fer un anunci a televisió, a TV3, que va tenir molt ressò, sobretot entre els col·legiats. Era la primera vegada que ho feien, però clar, això econòmicament tampoc no és sostenible per un col·legi que, comparat amb altres col·legis, com el nit d'infermeres, per exemple, som un col·legi petit i ens agradaria arribar on estan les companyes d'infermeria per fer aquestes campanyes. També intentem fer articles en el Sociopulcant, on traiem temes on nosaltres habitualment veiem hem posat molta energia i molts recursos també en els temes de comunicació, el qual agraeixo moltíssim que em convideu a la que ja dius que és casa meva, molt, molt acollidors també vosaltres. Hem fet molta línia comunicativa, no? Però jo crec que la millor manera de que apropar-nos a la població que ens desconegui és amb la nostra feina del dia a dia, o sigui, amb la qual intentem ajudar els professionals a tenir una formació en excel·lència, que estiguin ben preparats per entomar els nous reptes, obrir noves àrees d'intervenció innovadores amb noves tecnologies, amb totes les problemàtiques socials que ara tenim sobre la taula, no? I que els professionals estiguin preparats. Els millors missatgers o abanderats o ambaixadors som nosaltres mateixes, no?
Abans et preguntava, Conxita, per les reivindicacions, però no és el mateix una reivindicació que un desafiament o que un nou repte. A quins nous reptes o desafiaments s'enfronta avui el treballador social?
Bueno, el desafiament potser estaria en... Bueno, han entrat ara en tot el món de lo social noves professions que tenen l'etiqueta de social, i que realment tenen un component important d'això, no? Però a vegades hi ha una confusió gran entre aquestes noves professions que entren en els sistemes i el que és el treball social, no? El desafiament passa per ser capaços de tenir delimitat el perímetre de la intervenció del treball social i alhora ser capaç de generar sinergies amb altres professions que en principi han de venir a sumar, no? I com entrellacem tot aquest treball en xarxa quan a vegades el treball social, que és tan transversal i és tan eclèctic, a vegades té dificultats també, no?, per delimitar què és allò que ens correspon. O sigui, perquè s'entengui, pues, un cirurgià està molt clar el que fa, no? Uh-huh. I només ho pot fer un cirurgià. També cal definir que si ho fa un cardiòleg o ho fa un neurocirurgià. Nosaltres, definir què fa de diferent una treballadora social a infància o què fa una treballadora social a salut o què fa una treballadora social en serveis socials és complexa, ¿vale? I això jo diria que és el gran desafiament. Un altre gran desafiament que tenim és arribar, no?, a treballar amb les universitats, que ja hem començat, no?, per aconseguir les especialitzacions del treball social, que va alineada amb aquest discurs que acabo de posar sobre la taula, no?, i aconseguir tenir una facultat pròpia. Nosaltres, evidentment, som estudis universitaris de grau, però no tenim una facultat com a tal. Aquest és un gran desafiament que també posem sobre la taula i que ajudarà, no?, a prestigiar també la professió, augmentant el nivell formatiu i d'excel·lència que ara mateix tenim.
Abans ens explicaves que correm el perill de que l'ús social s'estigui posant de moda. Correm el perill de la banalització de l'ús social?
Sí.
O ja hi som?
ja hi som, i ja hi som no tant perquè jo crec que banalització no en el sentit de que no sigui important les problemàtiques socials. Dia. Jo crec que la societat en general té molta consciència, no?, de que hi ha uns canvis socials que estan comportant, no?, problemes de salut mental. Que... O sigui, això no està banalitzat, el problema. El que sí crec jo que es banalitza és treure-li la importància, la complexitat de la intervenció sobre els factors socials. Això no ho pot fer qualsevol. I jo, potser és una opinió molt personal, crec que tothom s'atreveix a fer un diagnòstic, a dir això s'ha de fer d'aquesta manera, i a traspassar aquest límit, no? I això no és tan fàcil, perquè en lo social 2 i 2 no són mai 4. Té molta complexitat i s'ha d'estar preparat. En aquest sentit, sí que penso que hi ha una banalització. Hi ha una banalització inclús en confondre la vocació, no?, i la militància, no?, del voluntariat o de les entitats que tenen un paper molt clau i molt important, tenen el seu espai, però no s'ha de confondre la intervenció professionalitzada del treball social amb la qüestió més vocacional d'un voluntariat, per exemple, eh? Tot i que tot el reconeixement i moltes d'aquestes coses... Gràcies a tota la feina que fan els voluntaris, vagi per davant.
Abans ens deies, Conxita, que segurament i equivocadament molts de nosaltres pensem unim lo social a lo vulnerable, només, i no té per què ser així. Però quan ho fem i ho unim a lo vulnerable, unim aquest vulnerable a un debat que jo crec que encara no s'ha afrontat. Seré llarg ara. Que és el debat de la migració. El que passa amb tota la migració. Un debat que ni ha afrontat la política, ni ha afrontat la societat civil, ni han afrontat les entitats. Seria hora ja d'afrontar-lo, perquè si no se'l queden els altres, i amb els altres ja m'enteneu què vull dir?
Sí, s'ha d'afrontar. Jo crec que és un dels temes més imperiosos, eh? Quan parlaves de desafiaments i de reptes, no sabria, entre el repte i el desafiament, no sabria amb què quedar-me, perquè la migració toca qüestions molt de fons en les persones, eh? No és únicament un tema, que sí, no?, de les polítiques migratòries, que també tot això ajudaria a tenir unes polítiques migratòries adequades. És un debat més de fons, més intrínseca, és una qüestió molt territorial, molt de defensa interna, no?, i a més amb tota una corrent, no?, que surt ara, no?, de prestigi de les persones, no?, que emprenen a... i es juguen la vida, no?, per arribar suposadament a un món millor, sense saber realment que aquest món millor no està al món millor, no?, i de quina manera tan banal la societat en general els qüestionem i els vivim com un enemic, com aquell que ens ve a treure el pa de la boca, no?, i és res més lluny, eh?, perquè hi ha molts oficis i moltes de les feines més precàries, no?, que si no fossin per aquestes persones que estan disposades per tirar endavant a fer el que calgui, no ens en sortirien, no? Jo crec que sí que és un debat, i que és un debat humanitari, no és un debat migratori. Per mi és un debat humanitari, perquè, ja ho dic, les condicions en què la majoria, sobretot les persones migrades de països més deprimits del Tercer Món, el periplo, no?, tot el que pateixen fins que arriben per trobar-se el que troben, jo penso que és una indecència, i com humans ho hauríem d'afrontar. Però no sé per què crec que és tan complexa que a nivell de les polítiques no interessa massa obrir aquest meló. Nosaltres, els treballadors socials, a part de les qüestions més ideològiques que puguem tenir individualment com a col·lectiu, estarem sempre al costat de les persones que tenen situacions de precarietat, siguin quines siguin i vinguin d'on vinguin, i trencar amb el mantra, no?, que corre, no?, les falses notícies de que són les que es queden les places de guarderia, de que són les que es queden amb les ajudes. Això no és veritat, ni en dades, jo no les he portat. Si arribo a saber que me les, com ho preguntaries, les hagués portat, no? Però no és veritat. I, a més, en tot cas, si se'ls dona algun suport, no és perquè siguin persones migrades, sinó perquè tenen situació de pobresa.
Que és
molt diferent.
Deixa'm posar una nova qüestió sobre la taula, i per fer-ho jo crec que cal evidenciar el que jo crec molt fermament. És a dir, problemes del primer món. Si jo avui perdo la cartera, o em roba la cartera, o em passi el que sigui, el meu gran patiment, a part d'anul·lar les targetes, és fer-les de nou, perquè això significa tràmits. I els tràmits en aquest país tothom sap que significa burocràcia. I anar de la ventanilla 5 a la 8 perquè et diguin que tornis a la 4. Sí. Això, en tasques socials, suposo que s'incrementa per 10, si no per 100.
Sí. S'incrementa no perquè des de la vessant social ho fem difícil, sinó perquè...
No. La meva pregunta és si us ho posen difícil.
Sí, que ens ho posen difícil. Ens ho posen difícil perquè a serveis socials arriben... Diguem-ne que amb tots els respectes i carinyos per les companyes que hi treballem i per les persones que estan al capdavant, podríem fer un símil de que els serveis socials són el cotxe escombra. Recull tot allò que no vol o no poden assumir la resta de sistemes, amb la qual acaben anar a fer cua persones que necessiten una acreditació de que no tenen ingressos per tramitar la renda garantida de ciutadania o l'ingrés mínim vital, que l'ingrés mínim vital és una prestació que és de l'IMSS, que no és de serveis socials. Doncs acaben fent cua en els serveis socials perquè necessiten un informe d'ingressos que si l'IMSS i Senda es parlessin, interoperativissin els sistemes d'informació, no caldria que anessin a fer cua als serveis socials. Perquè oi que sap, i Senda sap quan no paguem, no? Oi que ho sap, també deu saber la que és pobra. I si no, que inventin sistemes informàtics per fer-ho i que no enviem a les persones a fer les cues de la fam, perquè a més això té impacte també en els professionals, que en comptes d'estar sortint al carrer a fer intervenció comunitària, les visites domiciliàries, fer les entrevistes d'acollida, treballant amb la cura de les persones, estan darrere d'una taula fent papers. I ens ho posen molt difícil. I tot el tema de la pandèmia, les reminiscències de la pandèmia, no? On hi ha molts centres, no? Que encara no de serveis socials, sinó de l'administració en general. Sobretot perquè tenim pues, el CP i tenim altres oficines que encara mantenen un cert nivell d'atenció no presencial, no? Amb la bretxa digital que moltes de les persones vulnerables tenen, pues, ens ho fan molt complicat i tenim companyes, per exemple, a salut, a primària de salut, que estan ajudant aquestes persones a fer tràmits administratius perquè no tenen les habilitats, no se n'en surten, i venen que els ajudem, i els ajudem. No és la nostra feina, però per suposat ho fem. Vull dir que no ens ho posen fàcil, i no a nosaltres, a la ciutadania.
De seguida li pregunto també a la degana del Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya, de Treball Social de Catalunya, per una cosa que sempre posa al capdavant, que és la integració social-sanitària. De seguida en parlem d'això. Però abans, si em deixes, Conxita, deixem treure una mica múscul de ràdio, també, sí. Radio Estel, que també som molt socials i ens agrada molt fer-ho, això. I una de les coses que més m'enorgulleixo jo d'aquesta ràdio, d'aquest programa, és que tenim la primera secció de la ràdio en català sobre mediació i conflictologia amb Marta Méndez i Xavier Pastor cada setmana de cada setmana. La mediació i la resolució de conflictes, que són una part fonamental de la teva feina.
Sí. Aviam, la mediació i la resolució de conflictes, hi ha una qüestió diferenciada. Hi ha una part que és la part més tècnica, que és la mediació com a procés de millora de la comunicació, que té unes tècniques i té uns processos i té unes etapes. Després hi ha totes aquelles eines que venen de la mediació que els treballadors socials ens hem format per utilitzar-les justament perquè en la nostra relació amb l'altre ens ajuda a establir un vincle i ens ajuda, no?, a fer aquests canvis i utilitzem aquestes eines. Després tenim un volum important de mediadores com a professionals d'altres professions que s'han format en el que són els processos de mediació pròpiament dits, amb la qual cosa estem capacitades per intervenir. Però, per exemple, en els jutjats que tenim en el Centre de Mediació de Catalunya, que tenim un llistat de treballadores socials habilitades com a mediacions, ens van cridar, però cridant abans a un psicòleg o a un advocat. Quan, per exemple, en l'àmbit de la mediació familiar, el treball social té uns coneixements de base molt potents per estar molt preparat per a fer aquesta intervenció en la mediació familiar, no?
Ara sí, Conxita, et volia preguntar per aquesta integració social sanitària que sempre vols destacar molt. Per què s'ha de destacar?
Aviam, jo és un tema molt professional, però personal meu, perquè ho crec, i ara en el meu àmbit de treball tenim aquesta línia oberta de treball. Aviam, jo diria que sembla que ara s'ha descobert, me passo el castellano, la sopa de ajo, perquè no trobo l'expressió en català.
Sopa d'all.
La sopa d'all, no? No estem descobrint res que els treballadors i treballadores socials no sapiguem de tota la vida. De fet, a l'origen de la professió del treball social estava en les dames de la caritat del segle XIX, no? Que anaven als hospitals a visitar els malalts de tuberculosi i d'altres malalties, no? I s'adonaven com les condicions socials afavorien o desafavorien els processos de recuperació de les malalties. Aquest és l'origen del treball social. Després s'ha anat ampliant, no? Si analitzem aquest origen, en realitat el que estem fent és una atenció integrada a la persona. No separem la part biològica de la part de context. Vale? Llavors, abordar biològicament, aquest és un exemple, les malalties sense tenir en compte quins són els factors de context que impacten, els determinants socials de la salut, no té cap sentit. I això, les treballadores socials, treballem en l'àmbit que treballem, ho sabem molt bé i ho apliquem. Però, bueno, va arribar un dia que es va posar de moda començar a parlar de l'atenció integrada social i sanitària com si això fos una cosa novedosa. Sí que té un punt de novedós molt interessant i molt important, que és que per fi hi ha una voluntat política de que això es trasllueixi en quelcom més concret que no la intervenció professional que els professionals tenim des del coneixement. O sigui que hi ha realitat la idea d'implementar un model d'atenció integrada, un model que ve d'Inglaterra i dels països nòrdics, no?, que està molt estudiat i que hi ha una determinada procés i manera de fer.
Aquesta implementació la veurem els propers anys?
Jo confio que sí. De fet, abans de que es convoquessin les eleccions, el govern ja tenia en Parlament, no?, el debat sobre la llei de futura agència d'atenció integrada social i sanitària. Que la integració va més enllà del sistema sanitari i el sistema social, eh? Va, l'educació, justícia, també tindríem quelcom a dir, molt important, no? Jo confio que amb la constitució del nou govern això no es quedi en un calaix, perquè s'ha fet una feina molt important i s'està començant a definir com els sistemes s'han de parlar per poder fer una atenció conjunta a les persones. Perdó. I això, d'això va a la integrada. No com s'organitzen els professionals, que ja ens organitzem, sinó com s'organitzen els sistemes.
Deixa'm fer dues darreres preguntes. Mira, la primera, perquè ara no me'n sabia venir. Quan portes al capdavant del col·legi?
Pues 7 anys. 7.
Quin balanç en fas de tot plegat?
A nivell personal i de creixement, molt positiu, molt esgotador, perquè jo no he deixat mai de treballar. Vull dir que no tinc ni reducció de jornada ni d'horari. O sigui, jo compatibilitzo una tasca que és voluntària, no?, però que té una part de lideratge, amb la meva feina a nivell directiu en el sistema de salut. I bueno, ha sigut una experiència apassionant, perquè jo crec que les dues coses es retroalimenta. Llavors, jo sempre, el meu creixement personal i professional, ho faig perquè m'agrada i algun punt de narcisisme deu tenir, perquè si no això no ho aguanta ningú, però sí que és cert que ho poso a disposició de la professió. Jo intento ser generosa, no?, compartir els aprenentatges i traslladar, intentar engrescar altres companys i companyes, no?, a que continuïn en aquesta línia, perquè si el treball social no entomem tasques de lideratge i no estem en els llocs on se cuecen les coses, sempre serem, bueno, les recaderes, no? Jo crec que hem de treure d'això, eh? Han de ser una professió empoderada, que ja estem en el camí, no? De fet, cada cop hi ha més companyes doctorades i, bueno, és una professió que està despuntant molt i molt, eh? Que passa que, per al meu gust, anem una mica lentes. A mi m'agradaria anar una mica més ràpida, no?
Precisament ara que deies aquest missatge pels actuals treballadors i treballadores socials del país, sí que et demanaré, Conxita, un missatge, ja que em deies és que lo social s'està posant de moda, eh? Què els hem de dir als futurs estudiants i, per tant, futurs professionals del treball social de Catalunya?
Que siguin valents, valentes, i que innovin. ¿Vale? Allò de esto a mí no me toca, hasta aquí llego, esto no es así, no. Ment oberta per ser capaç d'enfrontar els reptes d'una societat molt canviant i molt complexa. Molt valentes, molta formació i molta innovació.
I sobretot que la gent que ens escolti faci evident el gran treball, la gran tasca que fan els treballadors i les treballadores socials en aquest país, sense els quals segurament no seríem la societat que som. Conxita Peña, degana del Col·legi Oficial del Treball Social de Catalunya, moltíssimes gràcies per visitar-nos.
A vosaltres, com sempre. Gràcies.
Amb els somnis humils seguirem tot allò que construïres amb les velles banderes d'un país clandestí.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
Radio Estel.
Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
L'hora del videojoc, amb Joan Pol Alcaraz.
3 minuts i ja arribarem a 3 quarts d'una del migdia i com sempre volem parlar de videojocs com cada setmana en aquest programa i per fer-ho comptem amb un expert com és el periodista Joan Pol Alcaraz. Joan Pol, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bé. Sempre volem parlar de videojocs.
Sempre?
Sempre volem parlar de videojocs. Sempre, sempre, sempre.
Això diu els friquis.
Sí.
Tu et consideres friqui del videojoc?
Sí, totalment.
És així, no?
Que, o sigui, a veure...
No puc dir.
Ahir vaig estar fins a les 2 del matí jugant a...
No sé si ho hauria de dir això, però...
Gràcies, gràcies. Sí, sí, sí. Ahir vaig celebrar el sant així. Una roseta al Garraf.
Oh!
I després videojocs.
Mitalell.
Sí, aquestes són les coses que faig.
No, no, el primer em sembla molt bé.
Sí.
El segon, encara vull aprendre molt més. De què ens parles avui, va?
Mira, doncs, la setmana passada m'han parlat de videojocs aquàtics.
Sí?
Vaig fer el primer...
Jo, em va
vaig
flipar
fer,
molt,
vaig fer el primer bany de l'any.
Sí?
No em vaig convertir en dofí ni res
mira.
De les coses que van passar la setmana passada, però vaig fer el primer
xungus.
Bany de l'any. Sí. No, i vam parlar de la Wii, perquè hi havia algun videojoc que bussejaves amb el
sí?
comandament de la Wii, etcètera. Dèiem que la Wii havia tingut molt èxit. Tu vas parlar de la Xbox, també vas
sí.
dir. Són consoles que probablement molta gent té a casa, han quedat com abandonades, diguéssim, perquè en el seu dia van tenir èxit i han quedat desactualitzades, no? I jo et vaig dir, no, si la Xbox encara es fa, nous models, i tu vas dir, hòstia, la Xbox encara es fa.
Clar.
I vaja, què vaig pensar? Jo estic parlant aquí de videojocs amb molta tranquil·litat i molta normalitat, i es pot fer, perquè al final tampoc és supernecessari saber en quina consola jugues cada videojoc, perquè molts són multiplataforma, però, dic, potser la gent que ens escolta no té massa idea de quines són les consoles on es pot jugar cada joc, i el que volia avui és fer un petit estat de la qüestió d'això, intentant que no quedi massa pesat, això ho intentaré fer, intentaré explicar d'una manera que s'entengui bé. A veure, primer, el més important, ara ens trobem a la novena generació de videoconsoles.
Ara la novena, ja?
Sí, les videoconsoles s'entenen per generacions.
Val.
D'acord?
Cosa que jo no sabia, perfecte.
Sí. La primera és als anys 70, finals dels 70, sobre els... Bueno, l'any 75-76 neixen els primers videojocs, les primeres videoconsoles, i aleshores el que passa és que cada vegada que hi ha una innovació dins de les videoconsoles, es considera que hi ha una nova generació. I això, per entendre-ho de manera molt fàcil, en els últims anys és evident, perquè tens la PlayStation 2, per exemple, doncs
sí?
quan PlayStation 3 o la PlayStation 3, es passa a la següent generació.
Vale, això no ja és una marqui, nova generació?
Sí, no és que ho marqui PlayStation, també ho poden marcar altres videoconsoles, però doncs, si passes de la Xbox 360 a la Xbox One, doncs passes també, canvies de generació. No?
Que jo vaig tenir una que es deia la Master System 2.
Sí, doncs aquesta, si no m'equivoco...
Seria segona generació de Master System.
No. Les generacions són, diguéssim, globals. Sí, o sigui, seria probablement la segona generació de Master System,
sí?
però les generacions són globals. És a dir, la PlayStation 1 correspon a la, si no m'equivoco, sisena generació.
Val.
D'acord? No, cinquena generació.
Val.
No? Llavors, perquè clar, tu pots... Ara jo trec una videoconsola increïble, però no deixaré d'estar a la novena generació, tot i que jo faci la Joan Pol 1. T'imagines posar-li Joan Pol 1?
Joan Pol 1, m'encanta això.
Quin terror de nom.
Jo crec que...
Doncs això, s'entenen per generacions, les videoconsoles. Llavors, en aquesta novena generació, de moment, hi ha només dues videoconsoles, que són la PlayStation 5 i la Xbox Series. Aleshores, per exemple, la Xbox que parlàvem, la Xbox la primera, que va vendre bastantes unitats, que era de la sisena generació, surt això a la sisena generació i després treu la Xbox 360. I ara estem, doncs, en aquest moment, no?, amb la PlayStation i la Xbox, que estan competint. La Xbox 360 va plantar cara a PlayStation. Semblava que podia funcionar, però PlayStation li ha acabat menjant una mica el terreny a la Xbox. Les dues consoles que tenim ara en aquesta novena generació van sortir l'any 2020, són la PlayStation 5, insisteixo, i la Xbox Series, que hi ha la X i la S. La PlayStation 5 ha venut, de moment, 60 milions d'unitats i la Xbox només 20. Per tant, doncs, així una mica s'entén el que està passant. Un altre tema. Actualment està passant una cosa, diguéssim, estranya, curiosa, que és que estan convivint dues generacions.
Ui!
Per una banda tenim...
Compte això.
Per una banda hi ha la PlayStation 5 i la Xbox Series que dèiem ara. La PlayStation és de Sony i la Xbox de Microsoft, per
cert.
Són de la novena generació, però Nintendo un altre monstre dels videojocs, no ha tret encara una videoconsola d'aquesta generació. Llavors estem convivint amb la Nintendo Switch, que va sortir l'any 2017,
val,
i que és de la vuitena generació. Aleshores, bàsicament, aquest és el panorama que tenim ara. PlayStation 5, Xbox Series i Nintendo Switch. La Nintendo Switch d'una generació anterior convivint amb aquestes.
Val. Si jo tinc... ja entenc que en la mateixa consola, eh?
Hmm.
Però si jo tinc una PlayStation 3...
Sí.
Estic inventant, sí, totalment.
Setena generació.
Val. I m'he comprat l'última que ha sortit, que és la 5,
intueixo? Sí, 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 sí.
I jo tinc un vídeo, tinc videojocs de la 3 i podré jugar a la 5?
No, de la 3 a la 5 concretament no, de la 4 a la 5 sí.
I aquí el negoci, amics?
Sí, clar, el tema de PlayStation 5, de fet, en el moment que va sortir, semblava que havia de ser una cosa més o menys revolucionària perquè anava a tenir retrocompatibilitat, que es diu, amb tots els videojocs de PlayStation. És a dir, tu podies agafar els videojocs de la PlayStation 1, els mítics, l'Spyro, el Crash Bandicoot, videojocs de sagues molt, molt famoses...
Mítiquíssims.
...de la PlayStation 1 i els podies fer funcionar a la PlayStation 5.
Riu perquè no, és que no tinc ni punyetera idea.
Home, doncs Spyro i Crash Bandicoot són... Ho hauries de conèixer. Tenim-ho a buscar-ho, ja, a jugar-hi.
Ja m'ho portaràs per explicar-m'ho.
Doncs això, i al final, val, no va ser així. Al final l'única retrocompatibilitat que van donar va ser amb la 4, que sí que està bé perquè si tens jocs de la PlayStation 4 no cal que els tiris, no cal que canviïs de consola cada vegada si vols continuar jugant, però aquí està el negoci, efectivament. Això, la retrocompatibilitat amb una generació anterior és habitual, per exemple, la Nintendo. La Nintendo DS, que era aquella tàctil amb dues pantalles,
sí,
que una, la de baix era tàctil, la de dalt no, podies posar jocs de la Nintendo DS per dalt i per baix podies posar jocs de la Game Boy Advance, que era de la generació anterior.
Bona aquesta.
Això a vegades es fa, també, perquè... Home, si tu acaba de sortir la Nintendo DS i surt primer un catàleg, potser, jo què sé, de 30, 40, 50 jocs, no ho sé, els primers, doncs, home, tu tens ganes també de poder continuar jugant als anteriors,
clar,
perquè el catàleg és molt més ampli.
Si obro debats i temes i faig alguna mena d'espai del que voldràs explicar, m'ho dius, eh? Però,
cap problema, de moment
mi,
no.
A mi m'he molt de gust preguntar-te, entre una generació i una altra, ben bé què és el que canvia?
Home, però si m'acabes de fer la pregunta del que anava a dir ara.
Val, perfecte.
No, perfecte, sí, sí, exacte. Què canvia, no?, en cada videoconsola? Per exemple, PlayStation 5 i Xbox Series són la típica videoconsola, és a dir, una consola endollada a la pantalla amb un comandament, amb una forma més o menys ergonòmica,
sí,
i vas jugant als diferents jocs. Llavors, quina necessitat hi ha de treure noves videoconsoles si al final, conceptualment, la idea és la mateixa? Això els hi podem dir a PlayStation, és a dir, a Sony, i a Xbox, és a dir, a Microsoft. Doncs, bàsicament, el que canvia és el motor. O sigui, el motor de la consola i la capacitat que té fa que puguin fer funcionar, fer córrer, que es diu en el món dels videojocs, fer córrer o córrer jocs molt més potents. És a dir, un videojoc amb els gràfics actuals, que són videojocs amb uns gràfics doncs, espectaculars, podríem dir, tot i que d'aquí uns anys ja no ens ho semblaran, però ara mateix uns gràfics de coses que no s'havien vist mai, no podrien funcionar en cap cas amb els motors d'una videoconsola de fa 10 o 15 anys. Seria, val, totalment impossible.
Estem parlant de gràfics o no només?
No només de gràfics, també, per exemple, de temps de càrrega. És a dir, les primeres videoconsoles, de fet, és allò una mica graciós que tu endollaves l'Atari i no sé què, i havies d'estar potser mitja hora esperant a carregar el Pong, que és el videojoc aquell que simulava un partit de tennis,
sí,
la cosa més bàsica del món. Ara la gràcia és que s'estan reduint tant els temps de càrrega que en aquesta nova generació, en la PlayStation 5 i en la Xbox Series, la gràcia és que tu poses un joc i pots estar jugant al segon següent. És a dir, de fet, ja com tenen, diguéssim, dreceres creades, que tu pots haver guardat una partida a un cert lloc, tu obres la teva consola i estàs allà. Vull dir, estàs allà al segon. No has d'esperar que hi hagi una pantalla de càrrega, etcètera, etcètera.
Arribarà un moment, Jean-Paul, que ens haurem de fer la pregunta perquè cal millorar.
Exacte, exacte. Ja potser hem d'entrar en temes de realitat virtual o potser hem d'entrar en altres llocs o potser hem de continuar desenvolupant això, no? El cinema també, doncs, suposo que el salt, sense ser jo un expert, el salt del el color o de pel·lis mudes a pel·lis amb so hauria de ser molt bèstia i ara els salts que pugui fer el cinema ja no són tan bèsties, però el cinema continua funcionant.
Després et preguntaré, per realitat virtual.
Perfecte. En canvi, És una molt bona pregunta, això de que canvia, perquè Nintendo sí que canvia molt. Nintendo innova moltíssim. Nintendo, la innovació no és simplement fer un motor millor, millors gràfics, etc, que també ho fa, sinó que el que fa Nintendo és, per exemple, primer va començar amb consoles amb comandament, no sé, la Nintendo 64, la GameCube, etc. Però llavors, per exemple, passa la Wii, que la Wii de cop és una cosa totalment revolucionària perquè el comandament és un pal, diguéssim, que,
sí,
que la gràcia és que tu mous cap a l'esquerra i el personatge es mou cap a l'esquerra, etcètera, etcètera, no? Però la Wii es va reinventant constant. La Nintendo, a partir de la Wii, es va reinventant. Després, doncs, treu la Wii U, que és una cosa que va fracassar, però que també intentava tenir la seva part de revolució. I ara la Switch, que és, recordem, de l'anterior generació, però és l'última de Nintendo, de l'any 2017, la gràcia de la Switch és que ajunta moltes de les coses que ha anat fent Nintendo els últims anys. Perquè Nintendo, per exemple, innova també amb la Nintendo DS, que és una consola portàtil, això que dèiem, tàctil. Doncs amb la Switch el que fa és ajuntar la consola la consola portàtil amb la consola de tota la vida, diguéssim, de pantalla. Què vol dir això? Vol dir que tu la Switch és una consola que tu la pots endollar una pantalla, però després, al mateix moment, pots desendollar-la i continuar jugant amb una pantalleta, diguéssim, portàtil.
Val.
Així és com ha revolucionat Nintendo.
Una mena de tablet.
Sí, 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 totalment, perquè també és tàctil. I les dimensions serien bastant similars a una tablet. Però amb comandament. És a dir, no jugues de manera tàctil, sinó que, diguéssim, que endolles el mateix comandament amb el que tu estaves jugant amb una pantalla, treus una part d'aquest comandament, l'endolles a la teva pantalleta
i segueixes
jugant.
Brutal,
és això. Així és com està lluitant Nintendo també contra PlayStation i Xbox, sobretot ara PlayStation, contra qui en tema de gràfics, motor, etc, ja no poden fer pràcticament res. Llavors estan lluitant d'aquesta manera. I, de fet, els hi ha funcionat molt bé, perquè des del 2017 han venut 140 milions de còpies de la Switch. PlayStation, de moment, des del 2020 ha venut 60 milions de la PlayStation 5, o sigui que tot fa pensar que va molt bé. I, de fet, la Nintendo Switch traurà d'aquí poc la Nintendo Switch 2, que sí que serà d'aquesta novena generació, o cavall entre la novena i la desena, que serà la següent.
Haurem de veure-ho tot plegat. Deixa'm obrir un nou meló,
sí,
perquè em deies... quina era? Era... una Xbox que no havia funcionat?
Sí, la Xbox... la Wii U.
La Wii U.
Entre la Wii i la Nintendo Switch hi ha la Wii U que no funciona.
Val. Per molt... ho diré en castellà perquè no em surt en català, però per molt empenyo que hi posin les... empeny, que hi posin les cases que fan aquestes consoles... Per molt bona que sigui una nova consola, si no funciona, bàsicament és perquè no fa front a les demandes dels usuaris?
A veure, suposo que és una cosa una mica més multifactorial, perquè també hi ha tendències, és a dir, PlayStation últimament també estava... PlayStation, si tu agafes la PlayStation 5 i agafes la Xbox Series, X o S, que són les dues que han tret, una mica més potent i una mica menys potent, la diferència és que és mínima. De fet, jo jugo PlayStation, jo tinc una PlayStation, i m'agrada més la Xbox en algunes coses, i potser si hagués de triar, triaria la Xbox. El que passa és que, per exemple, tu has tingut la PlayStation 2, va ser la primera consola que vaig tenir, pràcticament. Et vas acostumant-te, tens la 3, tens la 4, i dius, doncs en compro la 5. I és molt difícil fer aquest canvi, per exemple. Aquest és un dels motius. Però la Wii U sí que fracassa per això. Fracassa perquè el canvi que hi ha de Wii a Wii U és mínim, i dius, home, per què m'he de comprar una nova consola que no està acabant de funcionar? És a dir, és multifactorial, sí, però el tema de les demandes dels usuaris és molt important, però també després, doncs, això, tendències que generen. També hi ha gent que és Nintendera, que es diu, que gent que només juga a Nintendo, que de fet d'això volia parlar ara, que és del tema dels videojocs exclusius. Nintendo, per exemple, triomfa en gran part perquè tenen Mario. Super Mario no pot jugar a cap altra
la
consola.
La PlayStation no el trobaràs.
No, és totalment impossible.
Val.
Però també Zelda, Kirby, Pokémon, és a dir, moltes sagues supermítiques de videojocs, supermítiques, és a dir, tu penses en un videojoc i et ve potser Mario, et ve Pokémon.
Sí.
Aquests videojocs només es poden trobar a Nintendo. Llavors, Nintendo, en això també, doncs té moltíssim èxit. PlayStation també té sagues importants com God of War, The Last of Us, Uncharted. Això també ha funcionat i això també fa doncs, que la gent s'aficioni. És a dir, si tu has anat jugant a tots els últims Zeldas o a tots els últims Super Marios i els nous els treuen per una nova videoconsola Nintendo, què faràs? Doncs probablement et compraràs la nova. El que passa és que Xbox i PlayStation sí que tenen un catàleg molt més compartit. Ara jo diria que si vol jugar una mica als millors videojocs que estan sortint ara, els GOTYs, que es diuen que són Game of the Year, que són uns premis que s'entreguen.
Val.
Uns premis que s'entreguen. Si no s'entreguessin, no tindria massa sentit, no? Però si tu vols jugar... No, és que clar, a vegades...
No, però està bé.
A veure, què estava dient? Sí, això, que si tu vols jugar una mica a tots els jocs així que hi ha més èxit, necessites una Nintendo Switch i a partir d'aquí tria entre una PlayStation i una Xbox. Vale. Però el Xbox, que les sagues que té són Halo, Gears of War, que són sagues també que han tingut molt èxit en el seu moment, ara estan bastant de capa caiguda, i ara si tu vols jugar una mica tot el que hi ha, jo triaria una PlayStation i una Nintendo Switch, una PlayStation 5 i una Nintendo Switch.
Val.
Una cosa que m'acaba de venir al cap molt ràpid, retrocompatibilitat. Si tu tens un joc de la Play 3 o de la Play 2, pots jugar amb aquell disc a la PlayStation 5? No, però el que sí que està fent, sobretot PlayStation, Nintendo també, bé, en general ho estan fent totes, és que dins del seu catàleg de jocs que pots comprar online posen videojocs de PlayStation 3 en format digital o de PlayStation 2, que llavors sí que els pots jugar.
Els adequen.
Els adequen, exacte.
Val. Mira, l'últim tema que volia tocar, perquè ens queden 2 minutets i mig, és quin paper a tot plegat i jugar a l'ordinador?
Clar, l'ordinador, no? O sigui, qui no ha jugat amb l'ordinador? A veure, jo diria que al final els gamers, normalment, els videojugadors més... com dir-ho? Els més de debò, no sé com dir-ho, potser els que dediquen més hores, els més friquis, sí, no sé, digue-li com vulguis.
Me'n recordo, 15-16 anys, anar al cibercafé a jugar hores al Counter-Strike.
Al Counter-Strike, no? Sí, que encara està amb total vigència el Counter-Strike, un videojoc online de guerra.
I de culte.
Sí. I de cultura. No, jugaran probablement a l'ordinador. Sí, l'ordinador es pot jugar de tot, sí. L'ordinador, de fet... Si tu tens un ordinador molt potent, pots agafar jocs de Nintendo i, diguéssim, de manera no legal, fer-los funcionar a l'ordinador. Però per això
no ho direm.
Exacte. I després, una altra cosa, que en alguns casos és legal, els mateixos jocs ho propicien, en altres no, hi ha el tema dels mods, que són modificadors de videojocs. És a dir, tu pots agafar... I alguns jocs, ja dic, de manera legal, alguns de manera il·legal, tu pots, jo què sé, jugar al FIFA i en comptes de portar jugadors, doncs portar ànecs. Acabo de dir una ximpleria molt gran, però la gràcia dels modificadors és això. Llavors, per això molta gent tria l'ordinador, perquè pots fer coses molt, molt diferents a totes les altres. Però l'ordinador té un gran problema, que és que necessites un molt, molt bon ordinador per poder jugar tot.
Val.
I sobretot per poder jugar els últims jocs. Ordinadors que estic parlant que passen dels 1.000 euros, la majoria,
papi,
probablement.
Que et diuen.
Clar, llavors, és molt més car, és molt menys accessible, i a més, de seguida queda envellit l'ordinador. Perquè normalment la PlayStation... queda com, jo què sé, tots els jocs que estan traient per PlayStation, funcionen PlayStation, funcionen segur. Però tu pot ser que un joc de fa 5 anys el puguis fer funcionar al teu ordinador de fa 5 anys, clar, i de cop me'n treuen un ara que hi ha el teu ordinador valent, has de baixar-li els gràfics... És a dir, jo crec que és una manera de jugar que quan controles molt del tema, jo jugo molt també a l'ordinador, funciona, o sigui, és genial, però crec que és molt menys accessible. Llavors, parlar de jugar a l'ordinador seria un món a part.
És un món a part,
sí,
eh?
Sí, jo ho considero, la veritat, un món a part.
Mira, fem una cosa, en parlem un altre dia.
Molt bé.
Joan Pol Alcaraz, com sempre, un plaer que ens exploris tot aquest món dels videojocs també a la Caravana Ràdio Estel. Que vagi molt
un
bé.
Plaer
fins la propera
aquí,
setmana.
Fins la propera.
Nosaltres, que ara a la una anem als butlletins i informatius d'aquesta casa i tornem amb més caravana, de fet, amb la darrera hora de la caravana.